els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Quatre minuts i seran dos quarts de set. És la veu de Càritas, aquest espai que cada setmana ens connecta amb l'amor, amb la caritat i el servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. El Museu Diocesà i Comarcal de Lleida va acollir dijous passat la presentació en roda de premsa de la memòria 2022 de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Van participar en l'acte Salvador Jiménez, bisbe de Lleida i president d'aquesta diocesana, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida, Pilar Ribas, representant del grup de treball d'anàlisi social de Càritas Catalunya, i Francesc Arnaez, també d'aquest grup integrant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Ara comentarem a l'entrevista les principals dades amb la presència del cap de comunicació i adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Però ja us avancem que, segons aquesta memòria, l'entitat interdiocesana va atendre més de 100.000 llars on viuen més de 240.000 persones, cosa que representa un augment del 5% en relació amb el 2021. Expliquem que la Fundació Caixa d'Enginyers, l'expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa del grup Caixa d'Enginyers, ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Catalunya, gràcies al qual més de 3.500 llars de la província de Barcelona se'n beneficiaran. L'objectiu és incrementar l'impacte social i que més de 10.000 persones puguin tenir accés a una vida millor. Aquest projecte pretén ajudar col·lectius amb dificultats per a la seva integració a la societat i que puguin accedir a una millor qualitat de vida. És notícia també que la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social han signat amb el govern el quart pla de suport al tercer sector social, un pacte que inclou 84 mesures que volen enfortir les entitats socials catalanes, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i reforçar i aprofundir el model català de benestar. L'acte de signatura es va fer al Palau de la Generalitat i va estar encapçalat pel president Pere Aragonès i pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. També va ser-hi la presidenta de la taula, Francina Alsina, i el president de la Confederació, Jordi Román. Per primera vegada, la Confederació s'ha afegit al pla. A l'acte, les dues institucions van coincidir que el pla de suport és una eina primordial per dotar les més de 3.000 entitats socials catalanes dels recursos que necessiten per acompanyar el 1.900.000 persones en situació de o risc d'exclusió i vulnerabilitat, a les quals ofereixen més de 3 milions d'atencions arreu de Catalunya. Càritas Espanyola ha activat, juntament amb l'Oficina d'Acció Humanitària de l'Agència Espanyola de Cooperació, el conveni d'emergència humanitària davant de la crisi que pateixen les persones més vulnerables a Armènia. La intenció se centrarà en la intervenció se centrarà en la protecció i el suport econòmic a través del lliurament de diners en efectius a les famílies desplaçades pel conflicte de Nagorno-Karabakh a les províncies armènies de Syunik i Vyazor. L'organisme aportarà gairebé 146.000 euros dels més de 172.000 del pressupost total de la intervenció. La resta serà cofinançada per Càritas Espanyola. Recordem, d'altra banda, que es va fer del 19 al 21 de juny a la seu de Càritas Diocesana de Lleida el curs bàsic de formació del voluntariat amb la participació d'11 persones, de les quals 7 són voluntàries en actiu de les Càritas parroquials d'Alcarràs i Santa Teresina i dels projectes de reforç escolar, recepció i troballes. Dues persones més són voluntàries pendents d'incorporació i dues més hi van participar per conèixer l'entitat. El curs es va desenvolupar en dues sessions amb diferents blocs en què es van exposar els continguts bàsics de la formació. El segon dia es va presentar la identitat i missió juntament amb l'organigrama de Càritas Diocesana de Lleida, sempre amb la idea de posar la persona al centre. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Viella, Balaguer i la Seu d'Urgell han conclòs amb èxit els seus programes de reforç educatiu per al curs que ara s'ha acabat, beneficiant estudiants de diferents centres educatius. Aquestes iniciatives han estat possibles gràcies al compromís de voluntaris i entitats locals. A Viella, per exemple, 14 nens i nenes de primària i secundària han estat acompanyats en la seva formació educativa i personal al llarg de l'any escolar. S'ha ofert suport amb les tasques escolars i hi ha hagut l'oportunitat que els beneficiats d'aquest projecte aprenguin jugant, compartint i rebent orientació. Balaguer ha celebrat la festa de final de curs al Centre Sant Domènec de Càritas, festa que s'ha fet per reconèixer la valuosa tasca dels voluntaris. I a la Seu d'Urgell, uns 50 alumnes de 7 centres educatius es van beneficiar del projecte de reforç coordinat per Càritas d'Urgell i la Seu Solidària, en col·laboració amb els serveis educatius Alt Urgell-Cerdanya i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament Alt Urgellenc. El curs Més que paraules, organitzat per Càritas a Noia Segarra per promoure l'aprenentatge del català a través de les competències personals i laborals, ha arribat aquest 2023 a la seva 6a edició. Durant aquestes 6 edicions del curs s'ha acompanyat un total de 73 dones en l'aprenentatge de la llengua catalana a través de l'autoconeixement i l'autoestima, i s'ha facilitat la comunicació alhora que s'han adquirit habilitats que els han servit per motivar-se a donar continuïtat al seu itinerari laboral i millorar la seva ocupabilitat. Un dels aspectes que destaquen des de l'entitat és la connexió molt forta entre les participants. Aquest curs és una de les accions que es desenvolupen dins del Departament d'Orientació Laboral de Càritas, cofinançat pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Econòmica Social 2020-2023. I acabem recordant-vos que, coincidint amb la solemnitat del Corpus Christi, va tenir lloc el mateix dia, l'11 de juny, la inauguració i benedicció del nou local de Càritas parroquial de Botarell. Es tracta d'un espai ubicat als baixos de la rectoria que s'utilitzarà per al servei d'atenció i acolliment dels usuaris de Càritas. La rehabilitació d'aquest espai ha estat possible gràcies a la col·laboració de Càritas Diocesana de Tarragona, a la qual pertany Botarell, Càritas Parroquial de Botarell i l'Ajuntament de la localitat. L'acte d'inauguració va comptar amb la participació de l'alcalde del municipi, Lluís Escoda, i del president de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner. Passen 3 minuts i mig de 2:15. Les famílies vulnerables ateses per Càritas Catalunya han crescut d'un 17% al 2022 en relació amb els anys anteriors de la pandèmia i, com dèiem abans, en el sumari, un 5% més si es compara amb el 2021. En total, les 10 Càritas amb seu a Catalunya han atès prop de 104.000 llars on hi viuen unes 250.000 persones. Els dos principals problemes són les dificultats per omplir la cistella de la compra per l'encariment dels preus de l'habitatge. Molt interessant el context de la presentació d'aquesta memòria dijous passat a Lleida, a les portes de l'inici d'una campanya electoral i on les propostes de Càritas també es vol que tinguin incidència política. I amb claredat vam parlar a tots, especialment el president Francesc Roig. I ens acompanya l'adjunt a la presidència, sempre amic d'aquesta casa i cap de comunicació de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Bona tarda, Luis Miguel.
Hola, bona tarda, Ignasi, i bona tarda a tots els oients de Ràdio Estel.
Com estem? Bé?
Bé, una mica ja allò quan passes, no, el moment àlgic, el que de vegades anomenem la setmana fantàstica.
Sí, sí, el juliol, primer va ser l'octubre, però després s'ha avançat el juliol els últims anys. És el moment clau per presentar la memòria conjunta. És molt important aquest gest, no?, de fer una memòria conjunta.
Sí, i a més, vull dir, o sigui, mirem de sincronitzar-nos perquè primer, en primer lloc, per Corpus es presenten les memòries de les Càritas Diocesanes Catalanes. Després, al cap d'uns dies, es presenta la memòria de Càritas Espanyola, de la Confederació, no? I després, finalment, doncs, és la de Càritas Catalunya, no? Com a recull de tota la feina que hem fet entre les 10 Càritas diocesanes. Ho fem també amb uns períodes de pausa, perquè, si no, doncs, els periodistes, doncs, moltes vegades, doncs, confondrien les dades de les diocesanes amb les de Càritas Espanyola o les pròpies de Càritas Catalunya. Seqüenciem una miqueta amb aquest ordre lògic, que ja fa uns 3 anys que ho fem.
Mm-hmm. Anem a les dades de la memòria, ja hem dit les fonamentals, aquest augment de persones i llars ateses, però després tenim, per exemple, que 8 de cada 10 famílies han assegurat, en una enquesta en aquest cas, que han deixat de comprar aliments frescos i més de la meitat no han pogut portar una dieta equilibrada a causa de l'augment dels preus, de la inflació, vaja.
Efectivament, o sigui, aquest any hem fet, a nivell metodològic, hem incorporat una novetat que, a banda de les dades que ens faciliten les 10 Càritas Diocesanes Catalanes, doncs vam fer un estudi concret, un estudi a través de 500 enquestes telefòniques a persones que ja havien estat ateses a Càritas, una mica per fer baixar, per arrelar encara més l'anàlisi, no? I això ens ha permès donar dades com les que mencionaves actualment, no? Hem de pensar que això sembla una cursa d'obstacles. O sigui, vam tenir la greu crisi econòmica del 2007-2008, doncs, sí. Fins al 15, després va venir la pandèmia, la postpandèmia, quan semblava que s'albirava una mica una certa recuperació, doncs comença la guerra d'Ucraïna, posteriorment doncs el fenomen de la inflació, i llavors per a milers, no? Per aquestes gairebé 104.000 llars, és una cursa d'obstacles, perquè doncs no tenen moltes vegades recursos, i la manera que tenen d'anar sobrevivint precisament doncs és anar retallant. Del que intenten no retallar és de l'habitatge, perquè tothom necessita doncs una llar, sigui més digna o menys, però tothom necessita la llar. Llavors, primer, la major part de les persones ateses per Càritas volen assegurar doncs això, que tenen un cert aixopluc, i després el que els queda doncs van retallant, no? I en aquest cas temes d'alimentació. També altres temes, com poden ser, per exemple, l'oci, com poden ser també problemes a nivell escolar.
Certament. Uh-huh. A banda d'això, 2 de cada 3 persones ateses per Càritas a Catalunya asseguren que no poden pagar les despeses de l'habitatge. És molt, també.
Sí, sí, sí. Evidentment, doncs, estem en una situació que és crítica. No és una qüestió d'ara, però ara, doncs, s'ha mostrat més, no? És a dir, l'habitatge és un dels greus problemes que tenim a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Hem de pensar que hi ha moltíssimes famílies que s'han vist obligades a deixar una gran ciutat com és Barcelona perquè no poden pagar els preus, els preus de mercat. A més, cal dir que des de fa molts anys es prometen que es construiran pisos d'habitatge social, ja sigui de compra o de lloguer. Passen els anys i veiem que no s'ha fet res de res de res. Recordo que ja farà uns quants anys, doncs el consistori català de la ciutat de Barcelona va mencionar que construiria un nou barri, doncs a la zona franca, que hi hauria, posaria a disponibilitat amb habitatge majorment protegit a unes 6.000 famílies. En què ha quedat això? Doncs en el no-res, no? I llavors, doncs, bueno, moltíssimes famílies que si no poden pagar, doncs es poden fer fora dels relloguers o dels seus habitatges.
Certament. Avui estem parlant amb el cap de comunicació i adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Bé, no és responsabilitat de Càritas que hi hagi unes eleccions convocades per al 23 de juliol, sí. Però sí que ha estat una ocasió, la presentació de la memòria, per fer allò que és una prioritat, per fer incidència política. Certament Càritas Catalunya no és un partit polític i no competeix, no està, diguéssim, colonitzat ideològicament, com diu el Papa Francesc, però sí, pensant en les persones, pot fer crides als polítics. I aquí va ser molt clar el president Francesc Roig, que va acusar els partits d'inacció. També els va demanar que no siguin allò... No va utilitzar la paraula demagògia, però sí va dir no sigueu espectaculars en les propostes, allò de prometre l'oro i el moro, sinó que prometeu coses i plantegeu coses en diàleg, polítiques d'ocupació, d'habitatge i garantir uns ingressos mínims. Aquesta és una gran batalla. Què destacaria tot això en el context preelectoral?
Sí, bé, en principi nosaltres, doncs, quan es van convocar les eleccions municipals, doncs van posar en marxa a
ho
nivell
recordem,
de Catalunya.
Vostè va venir a parlar-ho, a parlar-ne.
Doncs una estratègia doncs, d'incidència política o de denúncia profètica, com vulguem dir-li. I van marcar dos tempos, dos moments. Un, en el moment doncs, que van començar les eleccions municipals, i llavors allà vam llançar un reguitzell de propostes en clau municipal i en clau autonòmica, des de Càritas Catalunya. Però el segon moment, si Déu vol, doncs serà en el mes de setembre, en el que ja amb els nous ajuntaments plenament constituïts, doncs llavors es farà una acció de transmetre'ls quines són les propostes polítiques de l'àmbit municipal, del que tenen plena competència, quines són les propostes que fa Càritas per solucionar els greus problemes. Clar, estem en aquesta tessitura i surten unes eleccions generals. I llavors, doncs, clar, el que has de fer doncs, és...
Aprofitar la memòria per fer les crides.
Aprofitar les memòries, aprofitar els estudis de la Fundació Foessa, de Càritas Espanyola, dels nostres tres observatoris, l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona, el de Càritas Diocesana de Terrassa i el de Càritas Diocesana de Girona. No? I llavors, clar, evidentment, doncs nosaltres hem fet èmfasi en tota una sèrie d'elements. Hi ha dos que són cabdals, no? Que són els factors d'exclusió més importants actualment, que són, doncs, per una banda, el tema de l'habitatge i, d'altra banda, tot el que és el gran nivell de desocupació o del que anomenaríem treball indigne, no? Vull dir, o sigui, han sortit feines, però són feines més de tipus temporal. Encara que hagi crescut el nombre de persones que els han contractat doncs, de manera més llarga o indefinida, però encara continua haver-hi una gran precarietat laboral.
I hi ha la possibilitat de continuar amb aquesta amb aquests missatges, no, als polítics un cop passin les eleccions. Potser es contemplava que serien al desembre, no?
Però sí. Ara,
en el cas des de Catalunya, però també des de Càritas Espanyola, segurament.
Sí, efectivament, tot ens deia que segurament ens aniríem a eleccions generals a finals del 23, inici del 24. La situació, els resultats de les eleccions municipals doncs, van precipitar el govern espanyol doncs, a convocar-les.
Sí, el president, que és qui té la facultat de convocar eleccions quan consideri oportú.
Efectivament, no? I llavors nosaltres doncs, això ho vivim sempre com una oportunitat doncs, de traspassar, a comunicar, a difondre les inquietuds que tenen les persones que viuen doncs, en exclusió social i llavors traspassar a tota aquella persona que té capacitat de decisió. No?
Bé, ens queda un minut escàs. La memòria es pot llegir, es pot consultar entrant a caritascatalunya.cat, no?
Caritascatalunya.cat,
i sabem que les memòries no són com novel·les que t'enganxen, oi? Sinó que són dades que interpel·len, no?
Sí, la veritat és que, com deia molt bé doncs, el bisbe Salvador Jiménez a Lleida, doncs darrere d'aquestes dades hi ha persones, també el senyor Cardenal Omeia doncs deia ens hem de preocupar molt perquè hi ha algunes dades que són alarmants pel futur del nostre país.
Mm-hmm. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Lluís Miguel Luna, per haver-nos parlat avui d'aquesta memòria 2022 de Càritas Catalunya. Bon estiu i esperem retrobar-nos aquí a Ràdio Estel, com sempre, aquesta secció està al servei de Càritas.
Com sempre, moltíssimes gràcies per acollir-nos. Molt bon estiu doncs, per tots els oients.
I acabem amb un apunt d'agenda. Per impulsar la transformació digital de les entitats socials i posar en valor l'ús de la tecnologia per la millora de la vida de les persones, demà dimarts, des de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, a través del projecte M4 Social i en col·laboració amb la Fundació Telefònica, Congrés de Transformació Digital del Tercer Sector Social de Catalunya. I fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.